Molt bon dia.
Avui comencem el primer cafè amb...
Salutacions, benvinguts al primer cafè de Ràdio Estel. Avui és dilluns 16 de setembre. Encetem nova temporada amb grans canvis al primer cafè de Ràdio Estel. El programa matinal de la casa renova estructura i continguts amb noves propostes per enriquir el vostre, el nostre matí. I perquè us aneu habituant al programa, l'actualitat marcarà la primera hora del primer cafè amb l'informatiu, entrevistes i un espai de debat que et conduirà Ignasi Miranda. I ja en la segona hora de 9 a 10 del matí el programa agafarà un to més distès i de magazín, on Sara Cruz i qui us parla Mercè Raga combinarem algunes de les seccions existents fins ara, entre elles, naturalment, Doctor Pros, o bé el plusvàlua del primer cafè, amb altres continguts totalment o parcialment nous. Tot això cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, aquí, a Ràdio Estel. I en aquest primer cafè de Ràdio Estel, la vostra participació és importantíssima.
Comunica't amb el primer cafè. Correu al primercafè@radioestel.cat. Facebook i Twitter del programa, @primercafèestel. Telèfon 93 409 27 72.
És importantíssima la vostra col·laboració, com també la col·laboració de la Sara Cruz. Sara, molt bon dia.
Bon dia, Mercè.
Què tal, Sara? Com
molt bé, t'anava a dir bona tarda ja, Mercè.
Clar, estem habituades a la tarda, però no, ara us acompanyarem cada dia al matí de 8 a 10, Sara.
Sí, juntes, com sempre.
Doncs bé, avui a la primera hora l'Ignasi Miranda entrevistarà el cardenal Lluís Martínez Sistac i a la segona hora us donarem les claus per entendre la síndrome postvacacional amb la psicòloga Sara Ibáñez. També tindrem el periodista Ramon Castelló, que ens parlarà sobre la massacre dels Jocs Olímpics de Múnich de 1972. I per acabar, conversarem amb els nostres companys d'esports del Zona Mixta, que també estan d'estrena aquest dilluns. A partir d'ara i fins les 10 del matí us acompanyarem Ignasi Miranda, Sara Cruz i Mercè Raga, la producció el David García i el Ferran Capdevila, a la redacció Gerard Campos i Miquel Vera i a les vies de so Xavi Aguilar i Toni Huguet. A partir d'ara repassem les notícies més destacades del dia.
La informació del dia amb Mercè Raga i Sara Cruz.
El govern català es mostra favorable a dialogar amb el govern d'Espanya sempre que això no dilati el procés del dret a decidir. Aquesta és la resposta de la Generalitat a la carta de Mariano Rajoy que ha arribat aquest cap de setmana, Sara.
Sí, en 5 punts concretament, Marcel, el conseller de la presidència, Francesc Homs, ha valorat la resposta de Mariano Rajoy, Artur Mas, sobre la consulta. Una rèplica que en cap cas es troba a l'alçada dit del que ha expressat el poble de Catalunya. Amb un cert regust de decepció, Homs ha subratllat que encara que la discussió no es trobi aquí, el govern persistirà en el principi de legalitat acordat en la declaració de sobirania i explorarà també el diàleg, però també ha advertit que no se sotmetrà a dilacions innecessàries.
Pensàvem que el senyor Rajoy podia fer igual que havia fet el senyor Cameron en el seu moment en relació al cas d'Escòcia i, de fet, al cas de Gran Bretanya. Òbviament, com a conseqüència de l'experiència acumulada, no podem ser ingenus, tenim prou experiència en aquest sentit, ni tampoc podem acceptar que, com a conseqüència del diàleg, el procés es sotmeti a dilacions innecessàries.
Per últim, Francesc Homs ha anunciat també que en els pròxims dies el govern obrirà contactes amb els diferents grups parlamentaris per establir les bases necessàries per fer la consulta el 2014 i complir, diu, el nostre compromís.
Més notícies d'aquest dilluns 16 de setembre. Avui es presentarà el manifest del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, que ha redactat l'expresident del Parlament, Joan Rigol, per encàrrec d'Artur Mas.
Aquest text defensa que els catalans puguin votar sobre el seu futur col·lectiu i està escrit amb la voluntat d'ampliar-ne la base social. És un redactat concretament que pretén també que sigui acceptat per la majoria de sensibilitats i que inclogui també el PSC o bé Foment del Treball. Així doncs, Artur Mas ja té sobre la taula el text consensuat per la 50ena d'entitats que van constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. Aquell dia es va encarregar ja l'expresident del Parlament, Joan Rigol, la redacció d'aquest text.
Mentrestant, Alfredo Pérez Rubalcaba s'ofereix a Artur Mas i Mariano Rajoy per alliberar-se, diu, de les pressions dels extrems.
Durant la seva intervenció a la Festa de la Rosa, que cada any, recordem, celebra el PSC a Gavà, Rubalcaba ha declarat que el PSOE i el PSC estan disposats a dialogar per seguir vivint junts. Rubalcaba ha fet també una ferma defensa del model federal que els socialistes van abraçar a la Convenció de Granada. aquesta és, ha dit, una alternativa a l'immobilisme de Rajoy i al ballavant enrere de Mas dins l'espai sobiranista.
Dos cartes. Esto es todo lo que han hecho. Lo que hace un año aquí denunciamos como un problema serio de convivencia, hoy es una crisis territorial en toda la regla.
Abans, en el seu discurs, el secretari general del PSC, Pere Navarro, havia insistit ja en la necessitat d'un nou estatus per Catalunya, emmarcat en una reforma constitucional federal, i també va demanar a Rubalcaba que intensifiqui els contactes amb la resta de partits estatals per resoldre un problema que afecta tant catalans com espanyols.
I avui el cap de la diplomàcia espanyola, José Manuel García Margallo, ha de reunir-se amb els ambaixadors de Letònia i Lituània per les declaracions dels seus governs a favor del dret a decidir dels catalans.
Es tracta d'una iniciativa personal de Margallo que vol que els diplomàtics de Lituània i Letònia aclareixin el context i també les raons que donen per justificar les seves manifestacions. Segons les mateixes fonts, Margallo recordarà als ambaixadors les normes d'ingrés a la Unió Europea i també el marc constitucional espanyol.
Internacional, Baviera va ser ahir l'escenari de l'últim gran test per la cancellera d'Alemanya, Angela Merkel, abans de les eleccions de la setmana que ve. Com van anar els resultats, Sara?
Doncs Angela Merkel, Mercè, va superar la prova i ho va fer amb nota, i és que els seus aliats, la Unió Social Cristiana, van repetir victòria en aquestes eleccions a l'estat federal i van aconseguir recuperar la majoria absoluta perduda ara fa 5 anys amb un 48,8% dels vots. La CSU, a més, també va duplicar el resultat del seu rival, i és que el Partit Socialdemòcrata va obtenir el 20,6% dels seus suports. L'única nota negativa, però, per Merkel és que el seu partit es va quedar sense escons amb el 31% dels vots, 2 punts per sota del mínim per obtenir representació parlamentària.
I atenció, perquè els inspectors del Fons Monetari Internacional arriben avui a Espanya per examinar la reforma del sector financer. Del resultat de l'avaluació en podria dependre la renovació o no del rescat de 5.000 milions d'euros concedit ara fa un any i que venç el mes de desembre.
Serà la quarta avaluació que es fa de la reforma financera. El tercer informe del mes de juny, els tècnics del Fons Monetari Internacional reconeixien els avenços fets, però això sí, advertien que calien més mesures per garantir el crèdit que arribés a les petites empreses i ajudar així a la creació d'ocupació i també a la recuperació econòmica. A la missió s'hi uniran la setmana vinent els inspectors dels altres dos membres de la Troika, que són la Comissió i el Banc Central Europeu.
I seguim un dia més molt pendents de la situació que es viu a Síria. El secretari general de les Nacions Unides, Ban Ki-moon, va afirmar ahir que el president del país, Bashar al-Assad, ha comès molts crims contra la humanitat.
També va explicar, Mercè, que l'informe que estan ultimant els inspectors de l'ONU demostrarà que es van utilitzar armes químiques en l'atac de Damasc el 21 d'agost passat. Ban Ki-moon també va explicar que en l'atac de Ghouta Oriental, a la perifèria de la capital siriana, van morir unes 1.400 persones i va dir que confia que els responsables siguin portats davant la justícia. Mentrestant, recordem, continuen les converses a Ginebra entre el secretari d'Estat nord-americà, John Kerry, i el seu homòleg rus, Sergei Lavrov, durant les quals Rússia exposa el seu pla per posar l'arsenal químic sirià sota control internacional.
I 8 minuts. Obrim crònica esportiva. Cristiano Ronaldo va renovar el seu contracte amb el Real Madrid en un acte oficial que es va fer a la llotja d'honor de l'estadi Santiago Bernabéu. El futbolista portuguès queda lligat, doncs, al Club Blanc fins al 2018 i passarà a cobrar 17 milions d'euros l'any. Una altra notícia esportiva del dia, l'exjugador del Barça, Erika Vidal, va dir ahir en una entrevista a Catalunya Ràdio que aquest estiu Sara va tenir la possibilitat de fitxar pel Bayern de Munic, que Pep Guardiola, recordem-ho, el volia, no? Però que la directiva del club alemany no va voler correr riscos.
Doncs, i el jugador francès Marcel, que ara juga al Mónaco, recordem, també va dir que Dani Alves, atenció, li va oferir el seu fetge per fer el trasplantament i que segurament acceptarà també l'oferta del Barça de tornar al club ocupant un càrrec a l'organigrama de l'entitat un cop pengi les botes com a jugador professional.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel.
Sara Cruz, notícia curiosa del dia.
Doncs sí, Mercè, es busca el propietari d'una primitiva perduda de gairebé 5 milions d'euros. I és que el propietari d'una administració es va trobar una butlleta al taulell i es va posar en contacte amb la Societat Estatal de Loteries per advertir d'aquesta situació. Els serveis jurídics de loteries van tramitar un expedient de la troballa i es va iniciar aquest procés que avui, precisament, culminarà amb la publicació al butlletí oficial de la província. A partir d'aquí, tots els que es creguin propietaris d'aquesta butlleta guanyadora podran reclamar-la.
I en clau cultural, avui us expliquem que l'artista i música Maria Coma ha presentat al mercat de música viva de Vic el seu darrer projecte serà.
Doncs sí, aquest disc que porta per títol Celeste s'ha presentat en primícia a Vic i es posarà a la venda pel gran públic durant el mes d'octubre.
Ignasi Miranda, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Mercè, Sara, i bon dia a tots els oients del primer cafè de Ràdio Estel.
Per completar la informació del dia, ara l'Ignasi Miranda ens fa un repàs de les notícies més destacades del món de l'Església.
Minuts i serà un quart de nou. El Papa Francesc va recordar ahir abans de l'Àngelus Dominical les paràboles de l'ovella perduda, la de la moneda perduda i la del fill pròdig. El pontífex, que va recordar que l'alegria de Déu és perdonar, va explicar que en la misericòrdia de Déu hi ha tot l'Evangeli i tot el cristianisme i va afegir que el Déu Pare desperta la nostra la nostra llibertat i que quan tornem a ell ens acull com a fills i no ens abandona mai. En aquesta línia va avisar del perill que assumim, que som justos i jutgem els altres, de pensar que som justos i jutgem els altres fins i tot a Déu, perquè pensem que ha de condemnar els pecadors en lloc de perdonar-los. Com a conclusió, el Sant Pare va assegurar ahir, davant de milers de persones, que si al nostre cor no hi ha misericòrdia, l'alegria del perdó, no estem en comunió amb Déu. Encara sobre el Papa us expliquem que diverses autoritats eclesials han explicat en les últimes hores que Francesc no té cap projecte per acabar amb el celibat sacerdotal. L'aclariment arriba després que importants mitjans de comunicació hagin publicat informacions en el sentit que el pontífex estaria valorant acabar amb aquesta disciplina eclesiàstica sorgida de la tradició. Aquests anuncis mediàtics s'han produït a partir d'una entrevista al diari veneçolà El Universal al nou secretari d'Estat del Vaticà, Pietro Parolin, on l'arcabisbe i fins ara anunci a Veneçuela parlava de reformes i de qüestions que són revisables dins la vida de l'Església. En l'entrevista sortien conceptes com ara la teologia de Hans Küng, crítica amb la doctrina oficial catòlica, i la futura convocatòria d'un concili Vaticà III. Aquest cap de setmana s'ha produït un gran esdeveniment a l'Argentina, el primer des que el Papa Francesc va arribar a la seu de Pere. Es tracta de la beatificació a la ciutat de Córdoba, a l'Argentina, com dèiem, de José Gabriel del Rosario Brochero, conegut amb el nom de El Cura Brochero. Va ser en una missa multitudinària dissabte presidida pel prefecte de la Congregació per a les Causes dels Sants, Angelo Amato, enviat pel Papa Francesc. En la cerimònia van participar 200.000 persones amb la concelebració de 60 bisbes i més d'un miler de sacerdots i amb l'assistència de diversos diaques. En la seva homilia, el cardenal Amato va destacar que José Gabriel del Rosario Brochero va ser un heroi cristià sembrador de Jesucrist a les terres argentines i va expressar la seva alegria pel fet que la beatificació hagi tingut un impacte tan gran a nivell religiós i social. L'arcabisbe de Pamplona i bisbe de Tudela, Francisco Pérez, ha presidit aquest cap de setmana la 24a edició de la Jornada de la Família al Santuari Aragonès de Torreciutat. Unes 10.000 persones procedents d'arreu de l'Estat es van reunir al complex fundat per Sant Josep Maria Escrivà de Balaguer, amb el lema La Família Formadora de Valors Humans i Cristians. En representació dels participants, una família de Saragossa va llegir la pregària prèvia a la tradicional ofrena de flors a la Mare de Déu. En l'homilia, l'arcabisbe Francisco Pérez va dir que l'amor i el dolor són dues meitats de cercle que, units, formen un anell de comprensió, misericòrdia, perdó, fidelitat, generositat, fecunditat i donació total. El titular de l'Arxidiòcesi de Pamplona també va expressar suport i solidaritat amb les famílies que pateixen les conseqüències de l'atur. I un apunt de casa nostra, anirem tots al paradís, al judici final en qüestió. Aquest és el títol d'un llibre de la psicoanalista Marie Balmary i el teòleg Daniel Marguerat sobre la idea bíblica del que Déu ens concedirà en el més enllà. Aquest treball, en forma de contraposició d'idees, ha estat editat per Fragment Editorial, que ha organitzat per aquest dijous un debat entre els dos autors al monestir de Pedralbes de Barcelona. El debat estarà moderat pel teòleg i filòsof Francesc Torralba. El llibre, que es publica alhora en català i en castellà, es distribueix a partir d'avui a les llibreries. Un minut i serà un quart de nou, principals titulars de portada a la premsa. A La Vanguardia, el govern accepta el diàleg amb Rajoy però rebutja ajornaments. El periòdico Rubalcaba exhibeix una tercera via federal referint-se a la intervenció del líder socialista espanyol a la Festa de la Rosa ahir a Gavà. El Punt Avui titula Diàleg i consulta, també sobre les repercussions de la carta de Mariano Rajoy al president Artur Mas. Diari Ara titula sobre la transició nacional, sí al diàleg però sobre la consulta. El País: Mas accepta el diàleg però es nega a endarrerir la consulta. Diari El Mundo titula "T'arribarà des de Suïssa". Així es refereix a un nou presumpte afer de corrupció. Diari La Razón titula "La balissa d'escolta del propietari del bar Faisan va ser manipulada". Així es refereix al presumpte cas Faisan, de suposada revelació d'informació a l'entorn d'ETA, ara fa ja uns quants anys. I finalment, Diari ABC titula "Hisenda investigarà la fortuna de Picardo". Així es refereix al ministre principal de Gibraltar.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns, ho trobaràs tot.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada. Ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I Ajuda l'Església necessitada enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. www.ain-es.org.
Amb la salut no s'hi juga.
Respira la vida. Saps que podem viure 45 dies sense menjar, 3 dies sense aigua, però només viuríem uns minuts sense respirar? Vivim en un món pol·lucionat. Una bona higiene nasal ens estalviaria un munt de malalties. Vine al Balneari Respiratori Doctor Pros. Centres a Barcelona, a Sant Cugat del Vallès i a partir de l'octubre també a Banyoles. Perquè respirar bé és viure bé. 93 212 15 04.
Per gaudir d'una bona salut és bàsica una bona alimentació. A Veritas, cadena de supermercats amb més de 4.500 productes en certificació de producció ecològica, promovem una alimentació més saludable perquè mengeu millor avui i us trobeu millor demà.
Amb la salut no s'hi juga.
Àrea de serveis.
Passant 2 minuts i mig d'un quart de nou, entrem a l'àrea de serveis. Després entrevistarem la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, Carme Forcadell. Abans de tenir en directe aquí a l'estudi de Ràdio Estel l'arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistà. Comencem amb la previsió del trànsit a les carreteres catalanes, però abans donarem pas al temps.
El temps.
La previsió meteorològica continua dominada per la inestabilitat a Catalunya, tot i que el temps millorarà durant el matí. Avui s'esperen núvols costaners en una nova setmana que arrenca amb més bon temps, això sí, que aquests últims dos dies. Els núvols matinals de la costa se n'aniran i el sol dominarà a tot el país en les properes hores. Les temperatures pujaran a tots els indrets on diumenge va estar núvol. L'ambient serà una mica més càlid, amb temperatures màximes ben estiuenques, 30 graus.
El trànsit.
Ara connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Des de Transmet, Rosa Avis, bon dia.
Bon dia, ara mateix podem parlar de normalitat. No hi ha incidències, no hi ha problemes destacables, si ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. No estan, alguns sindicats mantenen avui la convocatòria d'aturades als autobusos de transports metropolitans de Barcelona, per això el servei pot veure's alterat entre les 8 i les 11 d'aquest matí. D'altra banda, una informació pels usuaris de Rodalies de Catalunya. A partir d'avui s'incrementa l'oferta de trens a la línia R1 entre Mataró i Arenys de Mar. De moment és tot des de Transmet. Bon dia.
Ràdio Estel.
De dilluns a diumenge a les 11 de la nit, el doctor Mateo resoldrà els teus dubtes de fe a l'espai en 5 minuts. Un consultori amb el capellà delegat de pastoral per la família del Bisbat d'Urgell i doctor en teologia, mossèn Joan Antoni Mateo. De dilluns a diumenge a les 11 de la nit, en 5 minuts, a Ràdio Estel. Envia les teves consultes a en5minuts@radioestel.cat.
Thank you.
client de Caixa Empresa com creu que serà el seu préstec ICO a la Caixa.
Estic segura que tota la tramitació serà simple i flexible gràcies a l'assessorament del gestor de negoci de l'oficina.
A la Caixa posem a la seva disposició els préstecs ICO per donar suport als projectes d'inversió i d'internacionalització que tingui, tan fàcil com li cal a la seva empresa. Caixa Empresa. En els negocis sempre estem al seu costat.
Tu que ets una fan dels vestits, no et perdis la setmana fantàstica del Corte Inglés.
Per què?
Perquè els tens amb estampat animal o en colors sòlids per només 39,95 euros.
Els vestits que es porten per només 39,95 euros?
Fantàstic! És la setmana fantàstica al Corte Inglés.
Les últimes tendències i els millors preus a la setmana fantàstica del Corte Inglés.
La celebració de la Diada amb la Via Catalana i la previsió d'una convocatòria de la consulta sobre la independència de Catalunya estan en aquests moments en el debat polític i social al nostre país. 5 dies després de la celebració de l'11 de setembre i de la Via Catalana, volem conèixer l'opinió de Carme Forcadell pel que fa al debat polític. Carme Forcadell és la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana. Dissabte a la tarda es coneixia el contingut d'una carta de resposta que el president espanyol Mariano Rajoy adreçava al president de la Generalitat, Artur Mas. El govern català, segons ha explicat el portaveu Francesc Homs, explorarà el diàleg però no se sotmetrà a dilacions innecessàries, referint-se precisament a la consulta. Parlem durant els propers minuts amb la presidenta de l'ANC, una persona que va tenir naturalment la màxima responsabilitat d'organitzar la Via Catalana, la cadena humana, que segons el govern català va comptar amb la participació de més d'un 1,5 milió de persones i que tenia la inscripció de gairebé 400.000 per unir les mans arreu de la costa litoral i prelitoral catalana. Senyora Carme Forcadell, presidenta de l'ANC, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Doncs, objectivament, la podem felicitar per l'èxit de la Via Catalana i per la gran mobilització social que hi va haver. 5 dies després, quina és la seva principal impressió del que va passar el dia 11 de setembre i de com està ara mateix el debat sobre el futur de Catalunya?
Bé, nosaltres estem, evidentment, molt satisfets de la participació. Vull dir, va ser molt més alta del que en principi esperàvem, és a dir, que és completament satisfets. De tota manera, això és un èxit dels milers i milers de voluntaris que ho van fer possible i també de l'organització i de la disciplina de la gent que hi va participar. És a dir, podem dir que som un poble organitzat, disciplinat i que tenim molt clar el que volem. I això va ser l'èxit de la Via Catalana. Per tant, nosaltres estem molt i molt satisfets i hem d'agrair absolutament a la gent, a tothom, els que hi van participar, l'èxit rotund que vam tenir. Uh-huh. Evidentment, nosaltres teníem dos objectius, que era internacionalització, que l'any passat ja ens va conèixer, amb la diada de l'any passat i la manifestació, va conèixer que Catalunya existia i que volíem ser un nou estat. Enguany ens hem reafirmat, és a dir, enguany ens hem reafirmat, el món s'ha convençut que això és un procés que no té marxa enrere i, a més, ha obligat a molts països a pronunciar-se, des de la Xina fins a Letònia, amb més o menys complicitat i simpatia, però s'han hagut de pronunciar. Uh-huh. I l'estat espanyol també s'ha hagut de pronunciar, digui el que digui, perquè l'any passat ens va dir que érem una algarabia, el senyor Rajoy va dir que això era una algarabia de 60.000 persones, enguany han dit que això és una multitud de 400.000. Per tant, nosaltres hem avançat molt i sabem, evidentment, en el punt que estem i sabem que això està en el debat social, sabem que en aquest moment l'independentisme és central al nostre país i, per tant, estem profundament satisfets.
Senyora Carme Forcadell, vostè ha pogut llegir la carta de Mariano Rajoy, que coneixíem dissabte. Què en pensa? I què pensa del diàleg, tant el que contempla el govern català com el que ofereix Rajoy?
Nosaltres el contingut de la carta l'hem llegit, evidentment, però de tota manera ja esperàvem aquesta contesta. És a dir, no ens ha vingut de nou. Nosaltres ja dèiem que per totes les manifestacions que havíem fet anteriorment d'enviar la carta a membres del govern espanyol ja sabíem que la contesta seria aquesta. És a dir, ens ofereix diàleg el senyor Rajoy, però ens ofereix diàleg sobre una cosa que nosaltres no volem dialogar. Nosaltres volem dialogar sobre fer la consulta sobre el referèndum i sobre això no ens ofereix diàleg. Pel que fa al govern català, mire, nosaltres pensem que el diàleg sempre és bo, és a dir, parlar sempre s'ha de fer, sempre és positiu, estem sempre a favor del diàleg. I compartim amb el govern català que s'ha de dialogar, però que això de cap manera ha de significar una pèrdua de temps ni una dilació en la convocatòria de la consulta. Uh-huh. Per nosaltres la consulta s'ha de fer necessàriament el 2014.
Llavors, si hi ha una oposició del govern espanyol a aquesta consulta, encara que continués fins i tot el diàleg, vostès creuen que la consulta s'ha de fer i es faria, encara que
d'acord, hi hagi... D'acord amb la llei de consultes catalana. Sí, encara... És a dir, nosaltres entenem que no es farà dins de la legislació espanyola. Això ho entenem.
I encara que hi hagi una discrepància, hi hauria una discrepància, doncs, entre Madrid i Catalunya sobre la legalitat d'aquesta consulta.
Vostè ho diu molt suau, discrepància. Jo crec que hi havia un desacord. Jo crec que hi haurà un desacord. És a dir, jo crec que el govern espanyol no permetrà que fem la consulta dins de la legalitat espanyola. No sabem què passarà amb la legalitat catalana, és possible que tampoc hi estiguin d'acord, però nosaltres considerem que aquesta consulta de totes s'ha de convocar. I després ja veurem què passa, però s'ha de convocar amb el suport o sense el suport del govern espanyol. Ens agradaria moltíssim, moltíssim, que el govern espanyol fos com el govern de la Gran Bretanya, eh? És a dir, que estigués d'acord amb la consulta. Ens agradaria moltíssim, perquè això és el que passa en tots els països democràtics del món. Però també entenem que si això no és possible, aquesta consulta s'ha de fer perquè és el que vol la majoria del poble de Catalunya. I per sobre de la democràcia i de la voluntat popular no hi ha res.
Moltíssimes gràcies, senyora Carme Forcadell, presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, per haver-nos atès uns minuts avui, curiosament, en el primer dia de la temporada per aquest programa, el primer cafè de Ràdio Estel, que sempre té les portes obertes a vostè i a totes les realitats polítiques i socials de Catalunya, defensin les idees que defensin. Bon dia i una abraçada.
Moltes gràcies, bon dia.
3 minuts i seran 8:45, una pausa. Primer, el Descosit, secció nova, amb el traductor Gabriel Genescà. Ell ens comentarà un article de premsa. Després, ja a 8:45, entrevistem en directe el cardenal arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac.
Ràdio Estel.
Cada dia a Ràdio Estel dediquem uns minuts a la poesia amb l'Espai Espurnes, amb Carme Catà i Eduard Soler. Una selecció poètica pel teu dia a dia. Recorda-ho, cada dia a les 10 de la nit i a les 2 de la matinada, minuts poètics amb Espurnes, a Ràdio Estel. Catalunya Cristiana és el teu setmanari amb tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, pregària per la pau a Síria. No et quedis enrere. Informa de la nostra actualitat amb Catalunya Cristiana. Demana-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 27 70 i també des de catalunyacristiana.cat. Diuen que la saviesa és allò que queda quan ja hem oblidat tot el que crèiem saber. Si tens ganes d'assaborir allò que has après, si estàs cansat de coneixements fragmentaris i vols aconseguir una síntesi de pensament sòlida i alhora oberta i dialogant, matricula't a la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull. Informa-te'n al 93 453 43 38 o entra al web filosofia.url.edu. El filòsof veritable és aquell a qui li agrada contemplar la veritat. Plató. El Descosit, amb Gabriel Genescà.
Nova secció, 1 minut i mig i seran 8:45. El Descosit és un comentari de premsa que ens fa Gabriel Genescà cada dia. Senyor Genescà, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Quin article, quina opinió ens selecciona avui?
Mireu, avui, repassant la premsa del dia, la notícia que considero més, bé, més que notícia, l'article més destacat, seria La força dels fets de Xavier Antich a La Vanguardia. En relació amb el que ha comentat fa uns moments la senyora Carme Forcadell, el senyor Antich diu que la diferència entre la Diada del 2012 i la Diada del 2013 és que aquesta nova Diada ha posat sobre la taula la confrontació entre una legalitat, la legalitat espanyola, i una altra legalitat, que seria una legalitat catalana. I argumenta la seva explicació, aquesta confrontació, basant-se en 6 constatacions fàctiques. En aquest sentit, no opina tant, sinó que constata fets. La primera constatació seria que la mobilització ha estat, segons l'autor, a favor de la independència i no tant del dret a decidir. El segon fet que destaca Antic és que la mobilització no ha estat el resultat d'una convocatòria partidista, sinó l'expressió de bona part de la ciutadania de Catalunya organitzada a través d'una sèrie d'associacions. El tercer punt és que els mitjans internacionals han fet una gran referència a la forma pacífica i al caràcter massiu i legítim d'aquesta reivindicació. El quart punt és que el suport social de Catalunya a la consulta, si és cert que és molt superior al nombre d'assistents, això fa que aquesta consulta no es pugui ignorar, evitar o negligir. El cinquè punt que destaca el senyor Antic és que els sistemes democràtics, quan es presenta un litigi o algun desacord, aquest desacord es dirimeix a les urnes i que aquests sistemes democràtics accepten escrupulosament els resultats de les decisions majoritàries. I, finalment, l'últim punt que destaca és que la possibilitat d'oferir a Catalunya un reconeixement més gran pel que fa a la seva singularitat o pel que fa als temes de finançament, segons Xavier Antic, arriba massa tard. Per mi aquest seria l'article capçalera, diguéssim, de la premsa d'avui, tot i que voldria destacar, si tinc uns moments, alguns articles simplement a tall de recomanació del cap de setmana. Bàsicament, un sobre els Jocs Olímpics, que recomano, va ser publicat al Punt Avui ahir, i l'autor és Francesc Senuí, el títol és Els plats olímpics trencats, en què explica per què finalment els Jocs Olímpics no van anar a parar a Madrid. I un altre article que pot ser interessant és de Premsa Internacional, publicat a l'Estampa, el diari italià, que es titula en anglès, és la versió anglesa del diari italià, Diari d'humiliació i fe per part d'un hostatge. És el relat d'un corresponsal de guerra del diari L'Estampa, Domenico Quirico, que ha estat segrestat a Síria durant 4 mesos i explica totes les seves vivències, la qual cosa ens permet veure la complexitat del fenomen sirià.
Moltes gràcies, senyor Gabriel Genescà, per aquests comentaris. Cada dia comptarem amb la seva opinió, que li agraïm moltíssim per avançat. Una abraçada i bon dia.
Bon dia.
Fins demà.
Adéu.
Passen 2 minuts de 9:15 del matí. Comencem el curs amb moltes il·lusions, nous projectes i diferents realitats que afecten l'Església i la societat civil. A l'Arxidiòcesi de Barcelona, les diverses delegacions, obres acadèmiques i altres entitats estan posant en marxa els seus projectes per als propers mesos. I mentrestant, el cardenal arcabisbe Lluís Martínez Sistac ha començat l'activitat visitant el papa Francesc, ara fa tot just 10 dies en audiència privada al Vaticà. A més, aquest proper diumenge, Lluís Martínez Sistac acompanyarà el mateix pontífex a Càller, a l'illa de Sardenya, on venerarà la imatge de la Mare de Déu de Bonària, que molts diocesans de Barcelona coneixen bé. Dimarts vinent, el cardenal Martínez Sistac presidirà la tradicional missa solemne també de la Festa de la Mercè, a la Basílica de la Patrona de Barcelona. D'altra banda, a Roma es farà el 28 i el 29 de setembre una trobada de catequistes amb motiu de l'any de la fe, on l'arcabisbe de Barcelona concelebrarà una missa presidida pel papa Francesc. Finalment, destaquem que el 30 de setembre, en un consistori de cardenals, es farà pública, atenció, la data de canonització de Joan XXIII i Joan Pau II, important previsió eclesial que avui ja us anem avançant, amics oients. Novament a casa nostra, l'inici de curs es completarà el 9 d'octubre amb la tradicional inauguració oficial a les facultats de Teologia i Filosofia de Catalunya. Avui també, en el primer dia de curs, però per al nostre programa, el primer cafè de Ràdio Estel, comptem en directe amb la presència del cardenal arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac. Senyor cardenal, molt bon dia, benvingut.
Bon dia a tots.
Com està, després de l'estiu?
Bé, molt content, després de l'estiu, en aquest primer cafè de tertúlia que fem doncs, aquí els dematins a Ràdio Hostel, amb el desig de participar-hi, perquè és el primer del curs, però també de potenciar aquesta ràdio, una ràdio que ha nascut doncs, a la nostra arxidiòcesi, una ràdio que està divulgant doncs, els continguts de l'Evangeli, els continguts de l'humanisme cristià, els continguts de la doctrina social de l'Església, una ràdio que està fent un servei a la cultura del nostre país i, per tant, una ràdio que s'està obrint camí ja des de fa molt de temps i que desitgem que sigui una ràdio molt escoltada per tots i molt ajudada per tots, perquè aquesta, avui els mitjans de comunicació demanen aquesta relació activa entre la ràdio i els oients de la ràdio, que se la sentin molt seva. Em sembla que se la senten tots els que escolten Ràdio Estel molt seva, i penso que això es manifesta també de moltes maneres, i em consta ja que hi ha persones que ajuden, inclús econòmicament, fan les seves aportacions, a vegades fins i tot perquè volen potenciar un programa, per exemple, religiós, de les laudes o així, i fan les seves aportacions, perquè naturalment aquests mitjans demanen molts mitjans econòmics i no sempre els tenim.
Moltes gràcies, senyor Cardenal, per aquestes paraules d'inici de curs, molt encoratjadores. Realment Ràdio Estel és una emissora de l'Església, fidel a l'Evangeli i oberta també a totes les sensibilitats. El papa Francesc, en l'audiència privada que vostè va tenir amb ell divendres de la setmana anterior, es va interessar, per exemple, per la feina que fan Càritas, les parròquies i altres institucions de l'Església a l'arxidiòcesi, pel que sabem, amb l'objectiu d'ajudar persones i famílies que pateixen les greus conseqüències de la crisi econòmica. Quines sensacions ens pot transmetre després d'aquella trobada de temes socials i altres temes?
Va ser una trobada molt entranyable. Cada any procuro, anar a visitar el papa, així ens ho he fet, i també ara amb el nou papa Francesc, que ja ens hem vist en altres ocasions, sens dubte. El mateix conclave, i abans del conclave, aquelles congregacions generals, vam estar junts, vam parlar, però desitjava també com a papa poder-lo visitar, i amb més extensió, amb més temps, amb una audiència privada, la vaig demanar, a Rio, doncs, li vaig acordar, i em va dir que em posés en contacte amb ell, que ho arreglaríem, i de trobar el dia i l'hora, i certament, doncs, va ser el dia 6 de setembre. Va durar una hora l'entrevista, va ser una entrevista llarga, molt, molt, molt carinyosa, molt, molt afectuosa, de molt interès, perquè el papa estava molt interessat per tot el de casa nostra, i a la vegada doncs, va ser entranyable en el sentit d'acolliment. Doncs, va ser Santa Marta, perquè va ser la tarda, i a la tarda les fa Santa Marta on viu, el dematí les fa al Palau Apostòlic, i potser això també va permetre doncs, aquesta relació molt més entranyable. Des de que vaig arribar, ja va sortir a rebre'm doncs, en el hall de la distribució de les dependències d'allà, i realment doncs, amb la seva abraçada carinyosa i afectuosa, ja tenia doncs, un paper que m'havia preparat per una cosa que ja havíem parlat, i el va buscar i el va trobar i me'l va donar, i després va ser l'entrevista, i després vull dir aquests detalls molt, molt humans i molt carinyosos i de molta senzillesa per part d'ell, perquè quan vam acabar l'entrevista doncs em va acompanyar fins a l'ascensor i no se'n va anar de l'ascensor fins que l'ascensor va tancar les portes, que jo li deia que no calia. Bé, aquestes coses que són entranyables i que realment doncs, marquen tot un estil del papa Francesc.
De gran proximitat.
De gran proximitat, sí, de gran proximitat i de molt interès. I, bueno, per altra part, és normal, perquè aquestes relacions entre els bisbes de les diòcesis i el bisbe de Roma, que presideix la caritat, em sembla que això és molt important, però això és un dels motius que jo també cada any procuro doncs, anar a veure el successor de Pere, el bisbe de Roma, perquè és una expressió també de la comunió de la nostra església diocesana amb el successor de Pere, amb el bisbe de Roma i successor de Pere. Sí, es va interessar molt per les coses de casa nostra. Naturalment, un punt molt important és la crisi econòmica, és el sofriment de tantes i les conseqüències greus de tantes i tantes persones i famílies que les estan sofrint greument i que tenen moltes conseqüències negatives. I tot el que està fent doncs, Càritas, diocesana, Càritas parroquials, les parròquies, les institucions d'Església, per intentar solucionar el problema de la manca de vivenda, de la manca de treball, de la manca de menjar, de la manca d'autoestima i de moltes altres coses, en tots els camps, de la gent que no tenen feina, però pensem també en la joventut, que és un 57%, si no s'ha arreglat almenys fins fa molt poc, i així, de joves que no troben feina, no? Naturalment el papa es va interessar molt perquè sabem que té una sensibilitat especial pels més pobres i necessitats. I realment, doncs, en fi, va trobar molt bé tot el treball que està fent Càritas i les institucions d'Església per intentar solucionar i per intentar també prevenir, perquè no només és solucionar problemes, sinó que hem de procurar també que no arribin aquests problemes.
Senyor Cardenal, em sembla que també la figura d'Antoni Gaudí, la Basílica de la Sagrada Família, va sortir
sí,
en algun moment.
Sí, va sortir, certament. Bé, un altre punt que va sortir molt important és tot el treball pastoral que estem fent a l'Arxidiòcesi de Barcelona, tot el treball evangelitzador que estem fent, és a dir, intentant, en aquest sentit, hi ha una sintonia, perquè jo que moltes vegades ho he dit, que avui toquem la campana arreu, almenys a l'Europa Occidental, toquem la campana i ve menys gent. Jo acostumo a dir, ja de fa temps, que bé, hem de sortir. Hem de sortir on està la gent. Però és el que el Papa està dient sempre, que hem de sortir.
A les perifèries.
Hem de sortir a les perifèries existencials, religioses, geogràfiques, i hem d'anar on està la gent per oferir-los a Jesucrist, que és el tresor que nosaltres tenim, i és la missió de l'Església, fundada per això, per Jesucrist, per anunciar-lo a ell, a totes les persones, sense cap distinció. En aquest sentit, doncs, vam parlar del pla pastoral, amb els tres objectius, va trobar molt bé aquests objectius, perquè són objectius totalment evangelitzadors, i a la vegada també doncs, tot el que estem fent en totes les parròquies, en tots els arxiprestats, en els moviments, en les institucions d'Església, tant en l'elaboració d'aquest pla pastoral com en l'aplicació que s'està aplicant. Amb un interès especial en el segon objectiu, ja li vaig remarcar que era un pla pastoral llarg, que va ser fet ja el 2000 i aprovat el 2011, que durarà fins al 2015, perquè sobretot el segon objectiu, que és la pastoral de la religió cristiana, toca el que normalment fan les parròquies, que és la preparació dels sagraments, fonamentalment el sagrament del baptisme, de la confirmació i de l'Eucaristia. I que això comporta tot una revisió per part de les parròquies i dels arxiprestats de veure com estan fent aquest treball. Perdó.
Un treball, recordem-ho, del Pla Pastoral, que és de 4 anys, 2011-2015, amb el lema Feu tot el que Jesús us diu.
I llavors hi ha el perill de que, esclar, això doncs es revisi molt ràpidament. No, a veure, el primer plan, el primer objectiu és la gent que no venen, és a dir, els que no coneixen Jesucrist. Aquest és un objectiu molt important d'anar a anunciar-los a Jesucrist. El segon objectiu és els que venen, per diversos motius, però que venen fonamentalment a demanar els sagraments, pensem els pares que venen a demanar el baptisme dels seus fills, com els acollim, com els rebem, què els oferim, quin tipus de catequesis, com els integrem a la comunitat cristiana, etc. No? I això es pot fer molt ràpidament, però s'hauria d'anar veient a les parròquies com ho estem fent i quins resultats dona i com hauríem de fer-ho, que potser hi ha algunes coses que s'han de modificar. Llavors, de tal manera, perquè no ens deixem res al tinter, i aquí hi ha molts aspectes, mireu ja l'aspecte de la catequesis familiar, i l'aspecte de la catequesis del 0 als 7 anys, hi ha l'aspecte de la preparació de la primera comunió, hi ha l'aspecte de la celebració dels sagraments, hi ha l'aspecte de la formació i seguiment dels catequistes, perquè, i moltes més coses, la confirmació, l'edat de la confirmació, la preparació de la confirmació, perquè no ens deixem cap tema d'aquests, cada 3, 4 mesos, 5 mesos, el Consell Episcopal demanem amb una carta meva als arxiprestos de que en les reunions arxiprestals es tracti un aspecte d'aquest segon objectiu.
Doncs bé,
això va ser molt... Vaja, el Papa va seguir-ho molt bé, es va interessar molt, i després hi va haver, com vostè deia, també allò de la Sagrada Família.
D'Antoni Gaudí de la Beatificació, alguna cosa es va comentar?
Bueno, jo, clar, li vaig parlar de la Sagrada Família, del que està realitzant aquesta basílica, dedicada per Benet XVI, i que està fent doncs, un treball cultural, fonamentalment, doncs, però també molt important, evangelitzador. Avui el repte més important que tenim és evangelitzar. I realment doncs, les façanes i tota la Sagrada Família, amb la seva bellesa i amb el seu simbolisme, religiós, bíblic, catequètic, litúrgic, està catequitzant i està evangelitzant. I això ho hem d'aprofitar, no? Va seguir-ho amb molt interès i, naturalment, l'autor, l'arquitecte d'això, Antoni Gaudí, com un bon cristià, exemplar cristià, i com un geni, jo vaig parlar de la beatificació, de la canonització d'Antoni Gaudí, necessitem el miracle, certament, encara que hi ha com un miracle, jo penso que és molt important, perquè des de 1882, ell va començar el 83, les obres, sobretot quan ja han anat creixent i pujant en altura, fins avui cap treballador ha tingut un accident greu i ningú dels que han entrat, que són milions i milions de persones de totes les edats i condicions, no hi ha hagut cap accident greu. Bé, això, que ho deia, que la Sagrada Família tot és providencial, penso que és una providència que ve també per intercessió d'Antoni Gaudí.
Recordem que el procés de beatificació i canonització d'Antoni Gaudí està en mans de la Congregació per a les Causes dels Sants, de la Santa Seu, des de l'any 2002, en què es va acabar el procés diocesà, i ara esperem i confiem, no? Suposo que sensible al Sant Pare Gaudí i la Sagrada Família, potser seria maco que vingués algun dia, no? A presidir alguna celebració.
Lògicament que vaig convidar, el que passa és que vaig oferir doncs, un llibre molt bonic sobre la Sagrada Família, de reproduccions i després de contingut, i realment doncs, va dir que se'l miraria molt interès, però el Papa, doncs, esclar, molts viatges no crec que els faci, perquè més aviat no és de la tendència de viatjar molt, encara que n'ha fet alguns de molt simbòlics, i això és molt important, també, sí.
Avui ens acompanya en directe, en el primer dia de la temporada, per al primer cafè de Ràdio Estel, el cardenal Lluís Martínez Sistac, arcabisbe de Barcelona. Vostè acompanyarà, senyor cardenal, diumenge vinent, el papa Francesc a Càller, a la capital de Sardenya, on ell també, entre altres coses, visitarà un grup de treballadors, saludarà malalts i també tindrà contacte amb persones necessitades i amb persones senzilles, com li agrada a ell. Hi ha un santuari, una basílica de la Mare de Déu de Bonària, que té uns vincles amb la ciutat de Buenos Aires i que vostè també coneix per una visita fa uns anys.
Sí, el motiu d'aquest viatge a Càller és que l'arquebisbe de Càller m'ha convidat. I m'ha convidat perquè hi ha unes relacions entre Càller i Barcelona. Hi ha unes relacions entre Càller, la Mare de Déu de Bonària, i l'Ordre de la Mercè, que, com saben vostès, va ser creada, fundada a Barcelona, a l'altar major de la Catedral de Barcelona, el 1318, em sembla. Llavors, esclar, això realment hi ha hagut aquesta vinculació. Hi ha una mica això que molt ràpidament podria sintetitzar, perquè, de fet, els Sardenya volien dependre de la corona catalana aragonesa, van a veure el papa Bonifaci VIII, fi efecte de que fos aquesta corona la que prengués la illa. Llavors van destacar un de Càller, Carlo Catalano, perquè vingués a Barcelona a parlar en Jaume II. I va parlar amb el Jaume II, es va conquistar la illa, es va construir una petita capella d'Acció de Gràcies, tocant allà a Càller mateix i tocant al mar. I aquest que va venir de Càller es va fer, com que es havia fundat l'ordre, feia molt poc, recentment, es va fer mercedari. I amb altres mercedaris catalans se'n va anar a Càller i va fundar el monestir o el convent de Càller dels mercedaris. I en allà hi va dir que després de la seva mort hi hauria un fet extraordinari. I va morir aquest Carlo Catalano, i després de la seva mort, un vaixell que venia, sembla, d'Espanya, portava càrrega, i com que va haver una tormenta, van tenir que tirar-ho tot al mar per poder salvar la vaixell i la vida dels mariners. I llavors una caixa molt gran de fusta va arribar a la platja, el van portar al convent dels mercedaris, el van obrir, i era una imatge molt bonica i molt gran de la Mare de Déu de Bonària, que té molta devoció amb els mariners perquè porta com un faro, com una llum, i realment d'aquí va passar a Sevilla aquesta devoció, és la patrona de Càller, va passar a Sevilla i de Sevilla va passar a Argentina i es va afegir en el nom que em va explicar el mateix papa volien donar en el seu temps a la ciutat de Buenos Aires, que era de la Trinitat, etcètera, etcètera, i de Bonària, perquè els mariners es van confabular i es van exigir que figurés també aquest nom de Bonària. I va quedar l'últim nom, que és Buenos Aires. Per tant, aquesta vinculació entre Barcelona, entre l'Ordre de la Mercè i la Bonària i Buenos Aires, m'ha semblat d'aquell moment que jo ja hi havia anat. Per altra part, fa com 2 anys que van venir 800 de Càller a Barcelona amb un vaixell de Grimaldi i van portar la Mare de Déu i vam fer unes processons per la ciutat, vam fer una missa en diversos llocs, per Santa Maria del Mar, van visitar la Mercè. És a dir, hi ha com un jumelatge entre Càller i Barcelona, entre les dues esglésies, i hi ha tota una història religiosa que a mi em sembla que el pastor de Barcelona no hi podia faltar, i quan em va convidar, així li vaig explicar al Sant Pare.
A més, a Sardenya, recorden segur els oients que a l'altra banda, al nord, hi ha la ciutat de l'Alguer, on es parla català, a més a més.
Sí, hi ha una ciutat de 40.000 habitants, uns 14.000 parlen català, sí.
Senyor Cardenal, parlem d'altres temes. L'inici de curs té sempre dues dates de referència per l'Església i la societat catalana. L'11 de setembre vostè va presidir la missa a Santa Maria del Mar i també a la festa de la Mercè, patrona de Barcelona, que també és un dia molt important. No sé, dintre d'aquest ambient tan socialment marcat pel futur de Catalunya, amb diferents visions entre els mateixos cristians, quin missatge conciliador creu vostè que pot donar com a pastor de l'Església a nivell social, a nivell cristià?
Jo penso que els cristians hem d'estar presents en la societat, sempre hi hem estat presents, la nostra història s'ha afegionat amb el cristianisme, de fet les nostres arrels són arrels cristianes i per tant els cristians hem d'estar presents en el món, i hem d'estar presents en el món en totes les realitats i per tant també en la realitat del nostre país. El nostre treball és un treball que ajuda al bé comú. El cardenal Jovany, el meu estimat antecessor, que ara justament estem celebrant el centenari del seu naixement, ell acostumava a dir que l'Església té una funció nutrícia respecte de la societat. És a dir, que l'ajuda moltíssim amb els elements ètics, amb els elements morals, amb els elements espirituals, amb els elements d'antropologia cristiana, d'espiritualitat. I això fa que les religions, i la religió cristiana especialment, que ha marcat la nostra història, ha d'estar present i ha de configurar també, juntament amb altres sensibilitats i amb altres amb altres alternatives o amb altres aportacions d'altres regions i d'altres de grups socials i de grups culturals, tot el que fa una societat. És veritat que en les societats democràtiques convé que a vegades doncs, els elements ètics i morals a vegades es van perdent. Llavors convé que en aquesta societat hi hagi grups religiosos, grups culturals i grups socials que vagin reflexionant sobre aquests continguts que a través de que llavors els ciutadans els puguin passar a aquells que exerceixen el poder o a aquells que es preparen per exercir el poder, a fi i efecte que aquestes societats l'element ètic i moral tingui un valor important.
Ha citat vostè, senyor cardenal, el seu predecessor, el cardenal Narcís Jubany, un home que va haver de viure juntament amb altres bisbes catalans i espanyols una època molt difícil a la història de Catalunya i d'Espanya, de necessitat de concòrdia. Ara potser estem en una època semblant a aquella.
No, és una època diferent, però cada època hem de fer el que convé, no? Per tant, el doctor Jubany sempre deia que cada època l'Església ha de realitzar el que ha de realitzar. Hi ha èpoques millors i hi ha èpoques pitjors? Sí, no, depèn. Vull dir, totes deuen tenir avantatges i inconvenients. Però com que nosaltres no posem la nostra confiança en el poder, ni en el diner, ni en el prestigi, sinó que posem la nostra confiança en Déu nostre Senyor, sigui quina sigui les circumstàncies sociopolítiques, etc., l'Església ha de realitzar aquesta missió sempre perquè confia en el mateix Senyor.
És molt tradicional també i molt escoltada, senyor cardenal Martínez Sistac, la seva homilia com a arcabisbe de Barcelona, igual que la dels seus predecessors, en l'ofici solemne de la Mercè. Certament és un moment de ponts entre l'Església i la societat civil, per dir-ho així, amb autoritats civils, cases regionals, diverses entitats que es fan presents a la Basílica de la Patrona de Barcelona. I habitualment també hi ha un contingut social de certa rellevància. No sé si ens pot avançar alguna cosa per aquest any.
No, encara és una miqueta prematur, però vaja, sempre aquestes homilies tenen un aspecte certament religiós i social, però no perquè per les persones que estan a davant, que també, sinó fonamentalment per d'alguna manera dirigim a tota la ciutat. A tota la ciutat i d'alguna manera també a tota l'arxidiòcesi i d'alguna manera també a les altres dues diòcesis, perquè com sap vostè, la província eclesiàstica de Barcelona, integrada per l'arxidiòcesi de Barcelona, la diòcesi de Sant Feliu, la diòcesi de Terrassa, tenim com a patrona la Mercè.
I aquesta patrona doncs, la fa seva moltes de les realitats de casa nostra, no? I també és molt present a altres llocs, a Amèrica Llatina.
Està molt present a Amèrica Llatina, els mercedaris estan fent un treball molt important. Fixi's que és una cosa, una ordre que es va fundar a Barcelona per Sant Pere Nolasc i que és molt catalana, perquè consistia en alliberar els cristians que estaven en presons, sobretot del món islàmic, a fer com un rescat, donant diners. Però si no se venien, estaven disposats els mercedaris a posar-se ells com a presoners i alliberar aquell cristià. Però primer era aquesta cosa de negociació, molt propi del català.
Avui amb el cap...
Ara estan fent un treball molt important a les presons. Les presons, el servei dels empresonats i el servei també de les seves famílies. I jo crec que estan fent un treball que hem d'agrair moltíssim a la nostra societat, un treball que com no es veu, perquè la presó queda sempre tancada i sembla que no existeixi, però de fet existeix, les presons existeixen i hi ha un bon nucli també de persones empresonades, d'habitants en aquests llocs, en aquests centres, i moltes famílies a darrere, certament. Hi ha molt sofriment, hi ha molts aspectes humans, hi ha molts aspectes religiosos i cristians també.
Recordem que l'actual Basílica de la Mercè era antigament el convent dels mercedaris. Després, amb la desamortització, els mercedaris han anat passant a altres cases, però continuen amb la seva missió i molt lligats també al santuari de la seva patrona. Avui amb el cardenal Martínez Sistac repassem diversos temes de l'actualitat i un, que em sembla que és una primícia, és una carta pastoral extraordinària amb motiu de l'inici de curs que vostè acaba d'escriure i que es publicarà.
Sí, està pràcticament acabada, és una carta pastoral llarga, com acostumo a fer cada any, sempre faig una carta pastoral, la preparo l'estiu, dedico una setmana de l'estiu a escriure aquesta carta, i el tema central d'aquesta carta té com dues parts, una part més doctrinal i una part més pràctica, no? Però així com hem acabat, estem acabant l'any de la fe, i l'any passat, amb motiu de l'any de la fe, el curs passat, vaig escriure una carta que era Homes i dones de fe, sobre la fe, sobre com celebrar-la, com viure-la, com comunicar-la, com testimoniar-la, i també l'acte mateix de la fe com a tal. Aquest any vull dedicar aquesta carta pastoral a parlar de la relació entre la fe i l'Església i la fe i els sacraments, és a dir, la dimensió comunitària o eclesial de la fe i a la vegada també aquesta dimensió sacramental de la fe. El títol ja veurem, però una miqueta va per viure la fe i construir la comunitat cristiana. I m'ha anat molt bé la carta o l'encíclica de Papa Francesc escrita a quatre mans, perquè sembla doncs, sí, que la tenia molt preparada Benet XVI. El papa francès, amb un gest de gran cordialitat i de molta senzillesa, l'ha agafat, li ha posat elements nous i l'ha publicat com una encíclica seva. Però bé, es diu, perquè ell mateix ho ha dit, que és com una encíclica a quatre mans.
Lumen Fidei, la llum de la fe.
Lumen Fidei. I toca molt, justament, aquest tema de l'eclesialitat de la fe i, a la vegada, de la sacramentalitat també de la fe. Hi ha una profunda interdependència entre la fe i la comunitat cristiana. Una veritable circularitat. De la fe es passa a la comunitat i de la comunitat a l'aprofundiment i a la vivència de la fe. Fe i comunitat es fecunden recíprocament. Si durant aquest any hem renovat, l'any de la fe, hem renovat la nostra fe, una bona opció de continuïtat i com de prova per ser reflexionat i viure més conscientment la seva dimensió eclesial, segons aquella pregària del Senyor tan profunda que diem tots en la celebració de l'Eucaristia. No mireu els nostres pecats, sinó la fe de l'Església. Per tant, toco aquest aspecte. I després també toco l'aspecte de la sacramentalitat, de l'aspecte de la relació entre la fe, que és, té aquesta dimensió, doncs, sacramental. Bueno, el Sant Pare manté i desenvolupa en la seva carta la llum de la fe com unes tesis teològiques, les afirmacions següents: l'existència creient es converteix en existència eclesial. És una tesi important que vaig desenvolupant a la carta pastoral. La vida de fe es dona en un àmbit comunitari i té un fonament comunitari. I la tercera, com tesis o contingut, és la vida de fe té una estructura sacramental. I la segona part és aplicar aquests principis a l'aplicació o la realització dels tres objectius. Que nosaltres hem de donar a conèixer Jesús, els que no el coneixen, però no com una cosa purament individual, sinó com a membres de l'Església.
Doncs moltes gràcies per aquest avançament de la carta pastoral d'inici de curs del cardenal Lluís Martínez Sistac, Viure la fe i edificar la comunitat cristiana. Es publicarà en paper i també a la web, sí, de l'Arcabisbat de Barcelona.
Sí, sí, com tots, com sempre. Sí.
www.rqbcn.cat i en molts àmbits parroquials i d'entitats es publicarà aviat aquesta carta. Un últim apunt ja per anar acabant, senyor cardenal, sobre els joves i la seva recent participació a la Jornada Mundial de la Joventut de Rio de Janeiro. Els joves, sens dubte, són una gran prioritat en la pastoral actual. Què destacaria breument de les vivències que vostè va tenir allà a Rio, amb les catequesis, els actes multitudinaris, amb els actes del papa francès i altres moments?
Jo destacaria la gran sintonia, així ens ho he escrit a l'Observatori Romano, justament doncs li vaig dir al Sant Pare que havia escrit, quan vaig parlar d'aquesta cosa, de la Jornada Mundial de la Joventut, que havia escrit alguna cosa a l'Observatori Romano, i el papa m'ha dit, ja he llegit l'article.
Ah, molt bé.
Això va ser sembla que es va publicar el dia 2 d'agost. Bé, què destacaria? Pues aquesta sintonia entre el papa i la joventut, aquest capo laboro que va ser el seu discurs a la vetlla, en aquella vetlla a Copacabana. Aquesta interpel·lació que fa dels joves i que no demana que el contestin amb ell o contestin públicament, sinó que contestin a Jesús. Jo penso que hi va haver una gran sintonia i jo posaria de relleu aquest aspecte, com aquest aspecte de senzillesa del papa d'apropament als joves, molt apropament als joves. I que l'experiència de les Jornades Mundials de la Joventut no és, és una experiència viva. No, així ens ho he escrit també, no és una experiència que s'està acabant. Entre altres coses, perquè té una dinàmica bona, que agafa gent de tots els cinc continents, i per altra part també perquè la joventut va canviant. Els d'aquestes jornades no són els mateixos que van venir fa 4 o 5 jornades abans, perquè ells ja són grans, no? I per altra part també posant relleu que els joves, quan veuen tanta gent, diuen, oh, són molts. I no són tots els que van allà. Hi ha molts joves cristians a l'Església i al món.
Acabem ja. Recordem que el 7 de juny a Banyoles hi haurà una nova edició de l'Aplec de l'Esperit. Tots els joves de les diòcesis amb seu a Catalunya són convidats amb els seus pastors diocesans a aquesta trobada. 7 de juny a Banyoles, en parlarem. I també li volem demanar al cardenal Martínez Sistac acabar amb una invitació, si li sembla bé, a participar en les beatificacions de Tarragona del 13 d'octubre, on vostè també es farà
present.
Pues
sí, sí, és una celebració important de més de 500 beats, d'uns homes i dones que van donar la vida per Nostre Senyor. i per estimació i per amor i per perdó també a aquells que doncs, els van treure la vida per la fe, van donar la vida per la fe, que vol dir també l'amor, no? Bé, hem de participar en aquesta celebració com un acte d'agraïment a aquestes persones i sobretot com un acte també perquè nosaltres entrem com a testimoni d'ells, ens ajudi el seu testimoniatge a viure més amb més fidelitat la nostra fe, perquè a vegades també nosaltres renunciem a moltes coses que no hauríem de renunciar, hauríem de ser una miqueta més radicals i més fidels, no? I aquests màrtirs ens ajuden també. Posar en relleu també una cosa que es farà, que és molt important, tenim molts catequistes a Catalunya, doncs aquesta trobada que hi haurà doncs, a Roma, que n'ha fet esment, el dia 28 i 29, i bueno, pensi que els 600 d'Espanya, 400 són de Catalunya. Tinc una catequesis que també donaré el dia sabte, dia 28.
Gràcies, senyor cardenal Lluís Martínez Sistac, arcabisbe de Barcelona, per haver vingut a obrir el nostre mirador de l'actualitat en el primer cafè de Ràdio Estel. Bon dia, bon curs, fins un altre. Fins aviat.
Bon dia a tots.
Us deixem fins a les 9 amb Spanish Harlem de B.B. King, protagonista de l'efemèride musical del dia. With eyes as black as coal, then looks down in my soul and starts a fire there, and then I lose control. I have to beg your pardon. I'm going to pick that rose and watch her as she grows in my garden. Son